la tertúlia del matí de Canal Blau Ràdio.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom. 4 minutets pel damunt de 9:15 i fins que siguin 9:45 comencem aquesta nova setmana de tertúlia, segona setmana ja del mes de març. Déu-n'hi-do com passa el temps. Saludant a la Paquita Roig. Molt bon dia, Paquita.
Molt bon dia a tothom.
També amb la Assumpta Baig, que ja sabeu que havia estat regidora, havia estat senadora, havia estat diputada. Assumpta, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I també moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que d'aquí una estona s'incorpori també l'Eulàlia Sòria i que esperàvem també algú del PSC, si no està representat i molt ben representat amb l'assumpte. Tot sigui...
La meva opinió personal.
Tot sigui dit, és el que anava a dir. Tot sigui dit que aquí cadascú és amo del seu silenci i esclau de les seves paraules, perquè tots són opinions personals el que cadascú diu. Saludem ja l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
No. Ha tret el nas, però ha desaparegut.
Sí, ha desaparegut. Ara
no,
sí.
No. Ara sí.
Eulàlia, bon dia.
Però no em va el vídeo. No ho he aconseguit. Reparar, encara.
Sí, però la tenim de cos present, a l'Eulàlia, encara que no la podem...
Gràcies.
De cos present, no.
Bueno, home, ja se m'entén, la tenim present.
Comencem el dilluns fortets, eh? Ja.
No, Déu-nos un quart. Escolteu, el que sí, hem de començar aquest dilluns, tot i que ja fa 3 dies que hem deixat el carnaval enrere, amb l'Eulàlia dijous ja en parlàvem, però no hem tingut oportunitat de ni amb la Paquita ni amb l'Assumpta de fer-ne una valoració de què els hi ha semblat aquest carnaval d'enguany, en el que per una setmana també hem de dir que el temps ens ha respectat, perquè si hagués canviat això una setmana, mare meva, el drama que estaríem tots plorant. Però què tal? La Paquita, que a més té un protagonisme molt important amb el tema de les danses, i ara en pretertulia el comentava, que les vaig veure per la tele i molta gent, Paquita, podeu estar contents,
Sí, no, ja fa aquests darrers anys doncs, que participa molta gent, ballant més o menys bé, tot sigui dit, però amb moltes ganes i amb molta il·lusió de ballar. Vull dir que estem molt, molt contents. I aquest any era la 50a edició, o sigui que l'any que ve farà els 50 anys, perquè vam començar el 76, però 50 edicions de ballar les danses, que són ja pràcticament dues generacions que poden dir jo les he vist tota la vida, no? O sigui que això també és important, que és un acte, diguéssim, ja molt històric, ja pràcticament històric del nostre carnaval, una recuperació doncs, bastant reeixida. I de res, molt, molt contents. Vam estrenar un ballable, un vals mazurca, que era una part de les danses de Vilanova desapareguda. Havíem trobat en unes partitures de 1864, del Carnaval de Vilanova, fet per Eusebi Ferran, que descriu el carnaval d'aquella època i quan parla de les danses, descriu les danses, en parla el punt pla, després hi ha una mazurca i després hi ha el galop. Aquesta mazurca havia desaparegut, en la recuperació només hi ha el punt pla i el galop. I després en Magí Sans, que és un mestre de capella, que va fer un recull de llibre d'organista, que és on els organistes recopilaven melodies populars que ells podien tocar en certes festivitats a l'església amb l'orgue. Doncs en aquest llibre d'organista recopilat per Magí Sans, la segona meitat del segle XIX, també hi ha les tres parts, separades en tres llocs diferents de la... No com una peça sencera, sinó com a tres peces separades. Hi ha vals de les danses que correspon a aquesta mazurca. Hi ha les danses i hi ha el galop. Però llavors vam demanar a la Cobla Maricel que l'adaptessin per fer un ballable, perquè, és clar, no sabem com es ballaria aquesta mazurca amb tres persones, diguéssim, no? o vals amb tres persones. I per això van dir, doncs l'incorporarem com un ballable més dels 9 que fem de valsos, polques, etcètera. No? I per això doncs, el Joan Moliner, el Felip Vilària de la Maricel, va fer una adaptació per cobla i bé, el van ballar, i va haver gent que va ballar com un valset i hi va haver gent que va ballar com una mazurca. O sigui que, a veure, esperem si ja com a seria un dels ballables definitius o ja fixos que podríem incorporar ja a partir d'aquí cada any per rememorar o recuperar aquesta part perduda de les danses. I bé, molt, 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 molt contents de la, de tot com va anar. Ens va respectar també el temps, no feia ni fred ni feia calor. Vam començar molt bé al terra i a mica es van enganxant, tot i haver-hi tirat serradures, però hi havia un moment que la gent perdia les sabates, de veritat, es deixava les sabates enganxades allà.
Que perdíem literalment les sabates.
Que sí, Eulàlia?
Va ser terrible. O sigui, va començar bé, és veritat, jo devia ser la primera vegada de la meva vida que vaig arribar abans de que comencés, perquè això no és habitual, i va, mira, molt bé, vull dir, la cosa anava molt bé. Ostres, l'últim ballable va ser xaf, 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 quedar-te enganxat.
Un dels jota que anaven quedar les sabates enganxades per allà.
Sí, sí, l'Eulàlia la vaig veure amb un animat ball amb un altre contertulí d'aquesta casa, com és en Jordi Alsina. Sí. Que veu compartir dansa.
És un habitual de les danses, el Jordi, sí.
Sí, 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 sí. I l'Eulàlia. L'Eulàlia també és una de les persones que acostuma a fallar poc.
Sí, Eulàlia, el Didac ens va fer el salt,
Va fer el salt, ens va fer el salt.
Perquè li havíem dit al Didac que ballaria unes danses tots tres i va dir que nanai. No.
S'ha de dir públicament. El ball, diguéssim... No, i ell cada vegada que el veia s'esforçava en fer-me uns passos que també us dic que no progressava adequadament. Però jo crec que el que realment el va frenar va ser la mazurca aquesta del mig.
Home,
jo
crec que ell... Podia ballar una altra cosa,
No, jo crec que ell va pensar que anava inclòs a les danses. Va dir, no, lo de les danses potser me'n surto, però la peça al mig ja no hi haurà. Ja no hi haurà
el que sí em va agradar és veure gent jove.
Sí.
Això em va agradar, jove, perquè normalment veia sempre gent gran, però em va agradar veure gent jove, la qual cosa vol dir que això tindrà continuïtat.
Mira, jo vaig a dir, perdona, Paquita, que hi havia més gent, que normalment hi ha més gent gran a les competències que no pas a les danses. És veritat que hi havia molta gent jove, però a les danses, des de fa molts anys, hi ha gent jove, amb més èxit o menys èxit. De la mateixa manera que jo vaig notar més gent jove, per dir-ho així, o sigui, més gent que ballava, en tal cas, el dia de les competències musicals, que no el dia de les danses, que van ballar molt, però que per mi ja comença a ser una cosa més habitual que hi hagi gent jove a les danses.
Sí. I a més, aquest any van fer el grup de dansa, van fer com una mena de curset el dissabte anterior, l'altre dissabte, allà aquí a la plaça Miró, no a plaça Miró, a la plaça dels cotxes, i ensenyaven a ballar. Al migdia feien un vermut, allà va fer un vermut i ensenyaven a ballar, hi havia gent jove que n'aprenia, i sí, molt bé, també la Montse Santacana també va fer, també el Foment va fer un parell de sessions també per ensenyar a ballar danses, a ballar ballables també, o sigui que també hi ha aquesta mica també d'ensenyança, d'ensenyament, de dir, escolta, goseu fer-ho, no costa tant, és fàcil, d'alguna manera, tampoc vas a fer una exhibició, sinó que vas a passar-t'ho bé.
Sí, assumpte.
Jo vull afegir-hi aquí, perquè les danses, hi era l'any 76, i vaig ser bastants anys, també, però després és una de les activitats que se m'ha perdut del carnaval, perquè vic prou lluny i només de pensar que haig de travessar Vilanova amb aquella enganxifenta, ja no pujo. Però volia afegir amb això que dèieu, que enguany el Cossetània va ensenyar a les classes de quart, cinquè i sisè a ballar les danses de Vilanova. I van fer el divendres, amb la celebració del carnaval de l'escola, doncs van ballar les tres classes, les danses de Vilanova. I vaig pensar, veus, si l'any que ve és el 50è aniversari, és una activitat important de poder fer a les escoles. Clar, en aquest cas, a Cossetània, hi havia gent que sabia ballar les danses, però portar gent a les escoles a ensenyar a ballar les danses de Vilanova, jo crec que és interessant, que és una... I a més sé alguns dels nanos que van aprendre-ho allà, que van voler anar amb els seus pares a veure les danses de Vilanova. També és una manera de cridar cap a anar-hi. I és tant o més important també ensenyar a saltar la canalla a les comparses.
Mostra't de la boca.
No saben saltar. Jo, em sembla que aquest any era l'últim any ja que acompanyo un ex, perquè ja fan 10 anys i han d'espavilar-se i ser grandets, però ha sigut la meva batalla aquests últims anys, de dir, és que la canalla no salten, corren.
No, el son també hi ha un problema de saltar, que és que el problema és la música.
Això no, no dir,
és que la música que porten música no acompanya a saltar, perquè acompanya a córrer, han canviat, o sigui, a l'avinguda de les xarangues de fora, la substitució de xarangues per les bandes que hi havia comporta un canvi en la manera d'anar a la comparsa. I no saben saltar, perquè, és clar, d'anar de pam parara pa 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 pa, així podria saltar pa parara, però és que ara van pa parara pa 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 parara pa parara, això si toquen el turuta.
Això anava a dir, això amb una bona sola.
Això si
sol,
toquen
eh?
El turuta, però el turuta ja van amb aquest d'això, a part de l'altre, xumba, 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 xumba. Clar, així no s'escolta.
No, és que no toquen el turuta, eh? Jo vaig anar seguint la part infantil, no? Que vull dir que a l'última tertúlia em vaig queixar davant del Didac, de dir, home, la plaça de les Neus no va lluir ni va ser prou. Doncs aquest any estava pensada i organitzada i va lluir. I vas veure els nanos com sortien tots contents. Havien pogut fer la seva batalla, havien conduït bé la batalla. Vull dir que molt bé, eh? Rectifico el que vaig dir-li a l'última tertúlia. Però és veritat, seguint aquests i, per tant, trobant-me amb altres banderes de grans, de mitjans i de petits, per dir-ho d'alguna manera, no vaig escoltar el turuta fins a la plaça. Només sentia el turuta a la plaça de la Vila, a la plaça de les Neus, i poques vegades més... Bé, jo no ho vaig sentir en cap més ocasió. I vaig estar-hi de les 10 a dos quarts de dues pel carrer. O sigui que això influeix molt, també. Jo crec que s'hauria de potenciar. Jo recordo quan tant a la Talaia com al coro, que havia anat amb els dos a la comparsa, demanàvem a la banda que sapigués tocar el turuta. Perquè el que volíem era saltar el turuta. I el turuta convida a saltar, exactament.
Jo sé que hi ha xarangues que els hi demanen que el toquin, però ho fan així com per compromís i ho toquen una vegada o dues i para de comptar, perquè sí, gent com ho ha comentat, de dir, escolta, si la xaranga... Sí, ho va tocar dues vegades i prou.
Una a la primera part i una a la segona.
I llavors porten aquestes bocines...
Sí, això anava.
Que també anaven amb això. O sigui, jo crec... O sigui, hi ha carnaval el dia del diumenge de comparses aquest any. O sigui, la imatge que ha donat per TV3, molt bonica, la plaça de la Vila, tothom ha quedat molt maco, molt maco. Però si haguessin fet les imatges dels carrers, era per apretar a córrer. Era per apretar a córrer perquè la gent ja no sap ni anar en parella, perquè van a tumulto, perquè la gent amb els vasos i les cerveses a les mans, perquè l'únic que fan quan es troben dues comparses és a veure qui porta la bandera més bé, la seva exhibició de banderes, val? I ja no fan ni batalles de carmels ni res de res, no saben fer ni ponts, no saben fer passades, no saben fer res. O sigui, és una desvirtualització total de les comparses, és una desgràcia. Personalment crec que les comparses de Vilanova s'han tornat en una desgràcia i que la imatge que es va donar no és la que correspon, perquè la plaça de la Vila, molt bé. Per cert, jo a la plaça de la Vila, mentre estava allà, vaig veure com un guàrdia de seguretat que hi havia per allà prenia una ampolla de vidre d'un dels comparsers. Una ampolla de vidre.
Ampolla i tot.
Ampolla, sí, una ampolla de vidre. Vaig veure davant meu com l'home el mòbil portava canos, no sé què. I opa, el guàrdia que li va prendre l'ampolla de vidre que portava un comparser. Clar, les bosses en lloc de carmels hi porten les llaunes de cerveses. Clar, i això és una desgràcia. Això és una desgràcia. Jo, per mi, això no és carnaval, no comparsa ni res.
Molt bèstia, sí.
Aviam, la Paquita té absolutament tota la raó. Té tota la raó que s'han desvirtuat a un nivell brutal. Toquen un turut a la primera part i una a la segona per compromís i a sobre aquest any ens alegren amb anar cantant. Perquè sí. No en tenim prou amb els pitidos que, a més, a sobre canten. No hem tingut cap cuidado en recordar a les bandes que a Vilanova no volem el maricón el que no vote. O sigui, que acabem i radicalitzem totes aquestes cançons racistes, xenòfugues, masclistes i tots els adjectius que els hi puguem donar. S'ha perdut. O sigui, la gent va a la comparsa i els antics de la comparsa que intenten que allò vagi bé, perquè és que justament ahir vaig estar amb una persona que me'n feia esment, em deia, he acabat horroritzada. Diu, perquè només la comparsa va ser capaç d'anar un darrere l'altre desfilant els 5 primers minuts de la comparsa. Em vaig passar la comparsa dient, però escolteu, anem en filera uns darrere dels altres. Impossible. Les imatges que vam veure per televisió només es veia gent amb gots. Era una cosa tremabunda. O sigui, per què has d'anar a la comparsa amb gots? Evidentment, després d'aquesta tertúlia, perdoneu que us ho digui, no, us ho dic amb el mateix carinyo que em pertoca, diran que som tres iaies que no estem amb onda, vale? Que som tres boomers i totes aquestes coses. Però jo ho entumo encantada. O sigui, fatal, fatal. A més, és que dius, ni toquen música, ni sabem ballar, ni sabem desfilar. O sigui, no es tracta de desfilar. I el que diu la Paquita, o sigui, hem acabat entre tots donant una mena de valor als banderers que s'ha sortit també de mare. O sigui, és que ara la gran competència és qui porta el millor banderer perquè ha d'anar dissabte a fer de banderer que li donguin la barretina d'or. O sigui, una cosa que la vam crear, o es va crear, jo no la vaig crear, perquè a mi qualsevol desfilada de banderes una darrere de l'altra, ho sento, em segueix posant els pèls de punta. Això ho deixarem per a altres tipus de règim que no són els nostres. Però accepto doncs, que va agradar i que es va fer. Però d'aquella colla de gent que havia anat a esmorzar i que feien una competència sana entre uns i els altres, l'any passat van haver d'anar a esmorzar a dos llocs diferents perquè ja s'havien discutit. Ja s'havien discutit per l'atenció de qui era el millor banderer de Vilanova. Dius, aviam, perdoneu, perdoneu. O sigui, tenim un problema. I realment, la comparsa, ens hem direccionat a la plaça de la Vila. A com entrar a la plaça de la Vila, cosa importantíssima, és molt important. Però, i la resta? I la resta? Entren a la plaça de la Vila i no saben tirar caramels. Jo em vaig quedar on estava, tapada amb el mentón, i vaig quedar allà fulminada, perquè els que tenia davant, a cap moment, van fer l'onada d'anar endavant i enrere. La gent es va limitar a tirar caramels. S'ha perdut a tirar caramels a sobre el cap del que tenia al davant. Dius, home, tenim un any per reflexionar-ho. Mirem aviam. I una cosa molt d'acord amb l'assumpte, una cosa que jo sempre he defensat. Les escoles no han de fer el carnaval. L'han d'ensenyar. I els nens ja el aniran a fer al carrer, que és on s'ha de fer. Els hem d'ensenyar com es fa la comparsa. No que facin una volta pel pati.
Vale? No, de la mateixa manera que està molt bé que ensenyin a ballar les danses i m'alegro i estaria bé que les escoles ensenyin a anar a la comparsa.
Clar, que les escoles ensenyin a anar a la comparsa. I després perquè, la comparsa perquè, clar, ja aniràs al carrer.
El problema és que aquests nens estan prenent model dels grans que ara van desastrosament a la comparsa. I es pensen que anar a la comparsa és això. I se'ls ha d'ensenyar, dir, escolteu, això no va així. Però, per altra banda, a veure, una altra reflexió, que és que el de les begudes, i que dius a l'Eulàlia, dius, es diran que nosaltres som boomers, que no sé què, vale, d'acord. Mira, el carnaval és una festa viva que va evolucionant i que es va adaptant a les noves circumstàncies, noves maneres de fer. Lamentablement, també s'està adaptant a la nova manera de fer de la gent que no sap divertir-se si no va beguda. I aquesta és la nova manera de la gent que es diverteix no només per carnaval, sinó durant tot l'any. O sigui, la beguda és, quan se surt, es va a beure, només a beure. I amb el carnaval passa el mateix. I per la festa major passa el mateix. Perquè els balls populars, mare de Déu Senyor, com arriben al final de la cerquilla i la volta del poble, que Déu-n'hi-do, la manera que arriben, que n'hi ha que es desmaien i tot, i no precisament de la calor. Val?
Vull dir,
també és una altra història. I després, per altra banda, o sigui, lamentablement, és aquesta manera de fer. Llavors, si una persona li dius que no pot anar amb la cervesa a la mà, diu, escolta, és que jo és la manera de divertir-me que tinc. I és com la gent es diverteix ara. És un reflex de la manera de divertir-se de la gent. Per altra banda, jo vaig sentir el nostre senyor alcalde, el qual no, en l'entrevista que li van fer, com ha anat, i molt content, perquè hi ha els 10.000 i pico de parelles i que és una festa molt, molt integradora i que està molt bé que, doncs, que els nouvinguts de Vilanova de seguida s'apunten a anar a la comparsa. Perdona, els que venen a Vilanova primer han d'aprendre a saber què és la comparsa i anar-hi amb respecte. I anar-hi...
El problema és que s'apunten de seguida que arriben, eh?
Clar, perquè...
I no, clar, no han fet les classes prèvies.
No, però llavors es pensen... Clar, com que veuen això, es pensen aquests, els nouvinguts, que anar a la comparsa és això. És anar tots allà a tumulto amb la cervesa a la mà. I, esclar, jo preferiria...
Jo
a veure, jo preferiria de debò... Els 10.000 parelles em sobren, de veritat. Jo amb 2.000 parelles que anessin
ja
bé a la comparsa ja faríem. Seria molt millor, de veritat, home... És que no,
jo,
no, hi ha dret,
de...
no hi ha dret la desgràcia que s'està fent a la comparsa. I a mi em sap greu personalment perquè no és allò que la meva família, els meus pares, que van ser de les 10 primeres parelles que van sortir, van voler recuperar. Van recuperar. No és allò. Vull dir que si ara veiessin el que ells... Jo sempre, anys enrere, quan veia això, les 2.000 parelles i tot això, pensava, mira els pares, l'esforç que van fer, el que van aconseguir, mira ara que bonic que és amb el que van fer, no? I, home, si veiessin ara, és que dirien, i això perquè ho vaig recuperar per arribar aquí, no?
De tota manera, jo vull dir que la FAC va fer un esforç molt bo, molt bo, molt bo a totes les entrades de la plaça de la Vila. Jo vaig estar una estona en una de les entrades mentre esperava entrar al programa, i hi havia un control exhaustiu, no tan sols de les polseres, de la gent que havia d'entrar, sinó de la beguda. Però fins i tot els hi tocaven el mocador de fer farcells per veure que no portessin begudes. Lògicament, a vista estem que sempre... segur que algú se n'ha escapat, sí, perquè jo vaig entrar a la plaça amb el Didac i de repent el Didac es deixa anar del meu braç així de cop i se'n va cap a un, li treu una cervesa de les mans, li tira a terra i la xafa. Hombre, hombre, li diu, ni hombre, hombre, ni res. O sigui, però el control hi era, eh? O sigui, i gent que realment a les portes s'ho prenien, almenys a la porta que jo vaig estar, amb molta serietat, i evitaven totes les ampolles. Bé, també hi havia gent que duia ampolletes d'aigua, eh? Totes les ampolles, qualsevol objecte. Alcohol, no alcohol, però que fos un problema a la plaça, es anava tirant a dintre d'un contenedor. O sigui, en aquest sentit, penso que està bé dir que la FAC va fer un esforç gran, però clar, 10.000 parelles, al final és molta gent que entra de cop.
Sempre se t'en escapa.
Sí, sí.
No, jo, en aquest sentit, ja fa anys, i aquest any també, a les danses, faig fora amb espasa de foc el que veig amb una, intentant ballar amb un vas o una cervesa a la mà. Això és la policia, no, també te me fa que la policia fora d'aquí, perquè no, un paio me'l vas a la mà, dic o te'l veus, i llavors es va acabar de veure el vas que portava, i llavors dic, ara balla, acaba't la beguda, però no ballis amb el vas a la mà, perquè entre altres coses, com pots ballar unes danses que t'has d'agafar amb les mans amb un vas a la mà? Entens que vull dir? Clar, és que dius que t'has tonto o què?
Sí, sí.
Veus abans o veus després, però no mentre balles.
O per la tele algú que es veia mentre es feien els balls a la plaça de la Vila, aquell pas doble que es balla, ballant fumant, que sí. Pensaves, li cremes... no per prendre mal, però només cremes un mentó i li busques una desgràcia en aquella persona. En fi, això és com l'arribo, no? Ara estava fent una reflexió de l'arribo també del tema de la beguda. No diré quina entitat, però hi ha una entitat, ho sé perquè, en fi, perquè ho sé, que cobrava 60 euros per anar-hi. O sigui, tu pagaves 60 euros i amb aquests 60 euros t'entrava barra lliure, durant tota la rua tu podies veure el que volies. Quan s'acabava, et donaven un entrepà, anaves amb un bar, et donaven un entrepà amb una altra beguda, i també entrava la disfressa. Com que ja tinc la beguda pagada, bec. I li deia, però quin control hi ve? Diu, no, et donaven una pulsera. Llavors tu anaves allà a la carrossa, diguéssim, i allà a la carrossa tu deies, dóna'm una cervesa, o dóna'm un cubat, o dóna'm el que sigui. Tu, doncs, anaves bevent el que anaves volguent. I és el que dius, a part que és un negoci, això, perquè dels 60 euros que pagues, bona part, més de la meitat, queda per l'entitat. Llavors, és d'aquelles coses que dius, clar que es veu i clar que, si des dels mateixos organitzadors, que no és la FAC, però són les entitats, jo parlo d'una entitat molt concreta,
Jo amb aquesta entitat li prohibiria l'any que ve anar a l'arribo.
No, però són la majoria, eh? No sé si totes o no.
D'on s'acaba l'arribo?
Sí, sí.
No es fa?
L'hem de polir, que carnaval. Sí. A veure, quan el vam impulsar, els primers anys entre la democràcia i tal, vam fer molt de treball a les escoles. Per exemple, un dels dies que era desbordant era el dia del dijous gras. A les escoles era fatal. No? Fins i tot es van arribar a tancar escoles aquell dia perquè si no costava més diners tornar-ho a arreglar. Però vam anar reconduint. Jo crec que hem recuperat, i és bo que hem recuperat el carnaval, i ara hi hem de posar l'esforç per endreçar-lo, per polir-lo, per fer-los viure aquest altre carnaval que nosaltres desitgem, que segurament, com tota festa i com la societat mateixa, pues, ha d'evolucionar, però amb unes normes molt més ètiques i cíviques de respecte vers la festa que s'està recuperant. I, per tant, tenim feina a fer i tenim feina a fer des de ara fins a l'any que ve i segurament durant 4 o 5 anys, però no m'agradaria que els que acaben aquest any de la FAC s'emportessin només aquesta crítica de polir i endreçar, recuperar una festa com és el carnaval, en la que ells hi han posat molt esforç i jo crec que han ajudat molt, perquè si ens mirem les coses doncs, entre 4 o 5 anys enrere i ara, doncs hi han coses que han millorat molt també del carnaval. No? Per tant, jo crec que el que tenim que fer la gent gran, que recordem quin carnaval volíem recuperar, doncs d'anar transmetent. I aquí doncs, passa que, esclar, molts mestres i professors no són vilanovins i, per tant, no han viscut la festa com l'hem viscut nosaltres. Per tant, també passa perquè la FAC organitzi alguna manera de poder fer que ell, o sigui, que es pugui fer viure a escoles i instituts el carnaval que nosaltres desitgem. Mm.
Per anar tancant el tema carnaval, no sé si voleu afegir alguna cosa més. El David Quindós ens envia un missatge molt interessant. Diu, amb la línia del que dieu i molt del que dieu i estic molt a favor, però si parlo esclataria, perquè això ja no és una imatge bona de la comparsa. I jo, amb més de 30 anys de banderer, veure en què s'ha convertit el banderer en treu de polleguera. El banderer ha de saber portar la cua, saber els camins, assegurar portar la xaranga a l'alçada, etc. i no sortir a lluir pel mito. Diu, la colla, del qual n'és un dels responsables en David Quindós, diu, pel cercavila no dona beguda i durant el mateix té un control perquè s'intenti no veure i gaudir dels balls, la sàtira i la xaranga que portem. Pots mirar les imatges nostres del Canal Blau i comprovar-ho, ens diu en David Quindós. I té raó en David Quindós. I és una persona que viu molt el carnaval i que el sent molt seu al carnaval. I que, tot sigui dit, pel que explica, doncs n'és exemple del que hauria de ser a la comparsa i el que hauria de ser a l'arribo.
No sé... És una gran mostra, perdona, només això, és una gran mostra d'una persona que no ha viscut el carnaval com nosaltres, però que, en canvi, s'ha esforçat molt a anar a aquest carnaval que nosaltres reivindiquem. El David també va tindre els seus moments crítics de com a persona que, bueno, ens feia divertimentos el dia de la comparsa, però que realment s'ha una persona que ha cuidat molt aquestes coses, o sigui, que cuida l'intentar apropar-se a el que eren les comparses i a el que ell creu que verdaderament han de ser les comparses. I la definició que ha fet dels banderers és exacta. Exacte. Felicitats, David, perquè, o sigui, s'ha convertit en això. En lloc de que el banderer dirigeixi la bandera, que és la seva funció, i vegi que la gent vagi uns quants en un rato, una estona davant, una altra estona darrere, que la gent vagi... No, tot això s'ha perdut i està molt bé i no cal que veiem les imatges perquè ho sabem. ens consta que funciones d'aquesta manera.
El David Eulali ens diu, el meu cul serà etern.
Exacte.
Té raó.
Digue-li, o sigui, el David que veig que ens està escoltant, sí. Vilanova té una pel·lícula de culte, que és El retorn del Jacint, i un cul de culte, que és el del David.
El del David, sí. Bueno, jo afegiria una altra imatge, també, típica de Caraval, que ara ja s'ha perdut, afortunadament, eh? I era el bany a l'estany de la plaça de missa del Dídac.
Ah, sí.
Que també era un clàssic.
La missa de mar.
Sí, la plaça de missa de mar.
La plaça de mar.
La plaça de la Concepció.
Allà es treia la roba, es fotia en calçotets, es fotia dintre l'aigua, es fotia el seu banyet i després, seguir...
Bueno, tots tenim un passat.
Tots tenim un passat, sí, senyor.
Bueno, el meu encara és light, el meu és el de la pluja.
Sí. És veritat.
Pues, Eulàlia, em sembla que et tornaran a llogar, perquè la sequera...
Escolteu, de Carnaval, alguna cosa més que vulgueu comentar, si no canviaríem de tema?
Jo que havia portat la bandera durant 5 anys, el que més recordo, també, és ensenyar això de com fer la passada i com fer que després també puguin passar per sota els mentons, la feina d'un banderer no és lluir-se a ell, sinó fer disfrutar tots els que van darrere.
És organitzar també ara aquí feu passada, però si no, ells no ho saben el que és això, si ells mateixos ja no saben el que és això,
com ho han de fer? La feina del banderer li han dit que és la de lluir i saber fer anar, i ara, jo quan els veig amb aquestes banderes que no pesen res, me'n recordo el que pesava la bandera de la Talaia amb aquell gla de fusta massís que duia dalt i que em deixava el braç fet una birria, no? Penso, quina enveja, si pogués haver portat una bandera com aquesta, clar, també m'hauria lluit. Per tant, allò que dius, no, el banderer no el busqueu per lluir-se, busqueu-lo per organitzar bé, que puguin gaudir tots els de darrere, i també és una feina d'ensenyar en aquell moment, i els que queden darrere, perquè són més petits, llavors posar-los unes estonetes més endavant i després tornar a posar... I és molt important, i jo això ho tenia claríssim, que les 3 primeres parelles siguin 3 parelles que saben el que es fan. Per tant, siguin més grandets, i que els hi hagis pogut explicar bé el que cal que facin. Per tant, el banderer també ha de tenir una certa vista de veure qui són els que ha de posar davant.
Mm-hmm. Han
d'anar recuperant les funcions de cadascú.
Estem d'acord.
Sí, jo només de Carnaval només felicitar els organitzadors de l'arribo i l'enterro, perquè va ser un espectacle fantàstic, tant un com l'altre, de qualitat, d'interpretació. Es notava una mà teatral brutal allà. El vaig trobar molt, molt bonic, molt, molt adequat, i em va fer
les músiques perfectes.
Molt, molt.
Jo amb això tinc un punt de discrepància.
Digue'l.
També, perfecte, la interpretació, la posada en escena, l'elegància, tot perfecte. Però el testament brutal... Però el sermó de l'arribo el vaig trobar a faltar, pobre de contingut, molt generalista, o sigui, era un sermó que el podies portar a Vilanova, i si treies lo dels veïns i treies 2 coses, era un sermó que es podia posar o es podia interpretar en qualsevol plaça que fessin Carnaval, del poble que fos. Li vaig trobar a faltar una miqueta més de crítica o de sàtira vilanovina.
Amb això hi estic d'acord, Jordi.
El que li vaig trobar a faltar. O sigui, la interpretació, tot perfecte, l'elegància i tot. Però vaig trobar a faltar allò de ser una miqueta punyents. Em va deixar fred. Una interpretació perfecta. Vaig veure una obra de teatre molt maca, però amb un contingut pobre.
Jo vaig fer-ne la lectura de que havien agafat les 2 o 3 coses importants, per dir-ho d'una manera, de Vilanova, i llavors havíem pensat en el tema de dir Vilanova ja no pot ser només vinagre entre nosaltres, perquè la ciutat se'ns ha fet gran. Si volem que realment, doncs hem de buscar també uns temes més generalitzables. Potser sí que calia, en lloc de tres més punyents, posar-n'hi cinc, però si el sermó de l'arribo ha d'arribar a més gent, no hem de ser només els vilanovins més vilanovins, no sé què en diuen ara, els BTV.
BTV,
sí. Els BTVs i això, doncs s'ha d'obrir. I a mi l'arribo, o sigui, l'arribo jo el vaig trobar d'una qualitat, o sigui, que es recuperava molt, vaig coincidir amb el BMB amb el Facebook, de que s'havia recuperat la qualitat, també de estètica, amb una ètica i amb qualitat. En canvi, a l'enterro se'm va fer una mica llarg. Crec que hi va haver alguna estona que podien haver saltat algun espai, sobretot al moment del foc. No calia esperar-nos tant. Allà mirant-nos tots al foc i veient... El foc ha de ser una cosa
el
molt...
El ocell us crema ràpid. Perquè... Al final, un segell es crema ràpid.
Era molt ràpid. Tenia que ser més ràpid. Sí, sí. Allà s'hi van entretenir una mica massa. Aquesta és la meva opinió, però en canvi, però molt bé, cal felicitar-los perquè van cuidar-ho i s'ho van treballar i s'ho van currar molt bé, molt bé.
Jo penso que portem 2 anys de bons arribos i bons enterros. O sigui, després a un li agradarà més una cosa, a l'altre li agradarà més una altra cosa, però crec que amb això estem anant, sembla que per un bon camí de fer bons espectacles, o sigui, perquè no tan sols el paper té que suportar la idea, sinó que després aquesta idea s'ha de plasmar en un teatre. La Paquita ho sap molt millor que jo. Clar, el paper ho aguanta tot, però després un pic ho poses en un escenari, la cosa pot canviar molt, molt,
Clar, perquè és que, de fet, l'enterro i l'arribo són aquesta evolució, diguéssim, que diem del carnaval, perquè l'arribo simplement era el Carnestoltes que pujava amb un entarimat i feia el sermó, vull dir que d'espectacle no n'hi havia cap. I ni tan sols concubines portava. Després va venir la moda de portar les concubines, perquè abans no, ni concubines. I a partir d'aquí s'ha anat, diguéssim, fent més gros l'espectacle. Llavors ja, més que un sermó o un testament, és un espectacle que inclou una part parlada, una part de... O sigui, una part és el sermó, però és l'espectacle el que es fa, no? Llavors també és aquesta evolució, diguéssim, d'aquest acte. I llavors, doncs, potser s'ha d'arribar també una mica més en aquest equilibri. I amb això, Jordi, estic d'acord amb l'assumpte i el Jordi, per una banda, que no pots fer crítica de coses de persones molt concretes perquè no coneixerà ningú, sinó que ser una cosa molt general, però que potser em va faltar alguna cosa més general, o sigui, alguna cosa més una mica més punyent, una mica més...
Sí, els polítics els hi podíem posar una miqueta més de canya.
Sí. Però el text estava tot escrit en vers, molt ben escrit.
Sí, molt ben escrit.
I molt ben interpretat. No, estava perfecte.
Sí, sí.
Deixem el carnaval, si us sembla, tot i que Eulàlia fa 3 anys també va haver un gran arribo i un gran enterro
amb
un personatge del que se'n parlarà tota la vida d'aquell pàssaro.
Però jo sempre he dit una cosa. L'arribo en si, si li traiem el castellà i li traiem el Carnestoltes, el substituïm per un altre, va estar bé, El vestuari era bonic, la posta en escena va ser correcta, vull dir, cada cosa al seu lloc.
Sí.
Després hi ha qui s'oblida de què és el Carnestoltes i ressorgeix el malparit que és ell.
Sí, va ser divertit. Se'n parlarà molts anys d'aquell, també. Bueno, escolteu-me una cosa. Vull parlar, ens queden uns 20 minutets, vull parlar del Dia de la Dona, que va ser dissabte, ja que tenim 3 dones aquí. Abans, en pretertúlia, ho dèiem, que si s'han avançat o s'han retrocedit en quant als drets i en quant als drets de les dones. Però abans, Rodalies, no sé si he d'agafar algun tren, ho arreglarem, no ho arreglarem, després de la setmana... Bueno, penso que pitjor que la setmana passada ja no pot anar, però no sé si teniu
Renfe
confiança...
Renfe es pot superar,
Sí, o la reunió que es va fer ahir a Sants, que també va començar en retard, tot sigui dit. Penseu que pot arreglar alguna cosa? Perquè nosaltres ara ens ho mirem amb ironia, però hi ha molta gent que ho pateix cada dia, això, eh?
A curt termini no arreglaran res, perquè les reparacions que s'han de fer no les faran en 3 dies. Clar, tot això a curt termini no es veurà, per més reunions que facin. És una cosa que ja fa tant de temps que s'arrossega, i jo, per sort, no vaig anar enlloc, diguéssim, no? I mira, precisament dimecres hagués hagut d'anar a un acte a Barcelona a les 6 de la tarda, i per altres circumstàncies no hi puc anar, però estava pensant, ostres, que si hagués d'anar allà a les 6 de la tarda, aniria a dinar a Barcelona ja, eh? Perquè és que, per assegurar-ho, perquè és que ni amb tren ni amb cotxe, perquè clar, agafes el cotxe i les entrades de Barcelona, és un caos total, una cosa i una altra, i dius, mare, per sort, no em toca fer viatges.
Anar molt malament amb la Renfe.
Jo crec que les han de fer i que han de decidir el que han de decidir i que han de posar-hi més personal i que han de treballar. Però immediatament em faig sempre la mateixa pregunta. Home, no deu ser fàcil, portar màquines de tren o arreglar vies de tren o fer no sé què. Per tant, bueno, ara agafaran el personal, sí, però l'han de formar. Clar. Perquè és que la gent no neix. Ni s'està esperant a casa seva per dir fer funcionar una màquina de tren o fer arreglar una catenària o no sé què.
Agafaran gent per informar, perquè hi hagi més gent informant a les d'això, clar, perquè gent informant també primer s'ha d'informar ella, no? Aquesta gent també ha de saber què és el que ha d'informar, ha de saber-ho fer també.
Sí, perquè a vegades t'agafes algun tren que et donen la informació dintre i et cargoles de riure de la manera que ho fan, però bueno, almenys ho fan. El dia que no ho fan, com deia ahir aquella, la presidenta de no sé què de les vies, dels afectats, que deia, bueno, quan ens donen informació, com a mínim sabem el que està passant. Quan estem tancats en un tren i no ens donen informació, això és un segrest, eh? I és veritat, si tu mires quan ara, allò de dir, hòstia, és que és ara cal posar-hi mesures que durant molt de temps no se n'han posat i cal perquè tot això pugui tornar-se a encaminar. Tots sabem, almenys la meva època de jove, ja la Renfe era retrasos enormes, necessitamos fuerzas empujen.
Sí. Era les siles de la Renfe.
Era això, la Renfe. Per tant, ho sabem, i ara ens copsa molt que estem a l'any 2025 i passin aquestes coses. Per tant, benvingudes a les reunions, benvingudes les coses que es diuen de cara que segurament seran molt factibles al futur. Però ara patir. Jo dijous tinc una conversa pedagògica i tal, també a la tarda, i penso anar-hi a dinar. Perquè és que, si no arribo...
Els restaurants de Barcelona estaran contents amb vosaltres. Sí. Diran, aquesta gent de Vilanova que no els hi arreglin mai el tren.
Clar que no pots refiar-ne. No pots.
L'altre dia veia una persona que tenia tota la raó, que deia, aviam, jo... No puc agafar el tren perquè no em dóna seguretat d'arribar a treballar, haig d'anar en cotxe, vaig per l'APC i no tinc la seguretat de que arribaré a treballar perquè l'APC m'honora amb 4 camions que es peguen una pinya a qualsevol tram entre Tarragona i Barcelona o cap a l'altra banda, en el nostre cas seria Barcelona-Tarragona, i el tren no funciona. Llavors, què faig? Dius, realment, aviam, les infraestructures tenim un problema molt gran i la Renfe està pagant que no ha fet una inversió a Catalunya quan tocava. Perquè és cert que s'han de fer obres, però clar, quan tu vas fent obres petites en petits trams i els vas arreglant, no té el mateix impacte d'un bon dia que la via se t'ha destrotat del tot i tens que fer un quilometratge enorme i allò no hi ha qui ho arregli. Els informadors, aviam, els formaran, però jo entenia que agafarien més gent per treballar directament sobre les vies, sobre les catenàries i sobre tot el que s'ha d'arreglar. I també els informadors. Però clar, si seguim tenint 5 persones per arreglar 50 quilòmetres de via durant una nit, encara que tinguem 10 informadors, l'endemà al dematí no funcionarà el tren. Llavors seguirem tenint un problema. Jo és que el que encara no entenc és com la gent no... l'usuari del tren, no sé, no han fet alguna mena d'acció molt, molt, molt contundent, perquè la cosa és molt greu. Estem en una situació molt greu. No és l'Assumpta i la Paquita que poden resoldre-ho anant a dinar a Barcelona, que sacrificaran el seu temps, que tampoc tindrien per què. Clar. Perquè dius, escolta, el meu temps ja té nassos que el tingui que sacrificar com la Renfe vulgui. Però, clar, el problema és la gent que va treballar, la gent que va estudiar. Jo els dimarts veig l'autobús de les 7, de 7:45, quan arriba a l'alçada, l'autobús que va a Barcelona, quan arriba a l'alçada de l'Hospital de Sant Antoni. Aquell autobús porta el lletrero de Completo. Clar, o sigui, posem més autobusos. No, van cada 15 minuts, ja no hi ha l'espai suficient per posar més autobusos. Com anem a Barcelona? Com van els estudiants? Com van els treballadors? Ah, això és una distorsió laboral per la gent molt greu.
Sí, sí. Aviam que si s'arregla, per això, òbviament, donem marge de confiança per aquestes mesures que es volen imposar o que s'han imposat ja de forma immediata, aviam si donen algun fruit. Escolteu-me, que no vull deixar passar, ja que avui tenim tres dones a la tertúlia, i les dones en aquesta tertúlia, malauradament, són molt cares de veure, no perquè no tinguem ganes de que vinguin dones, sinó perquè, malauradament, a aquesta hora del matí encara costa trobar dones que tinguin disponibilitat, perquè per més que avancem, encara hi ha coses que se n'encarreguen més les dones que els homes. Agradi o no agradi... I,
les cuides.
Perdona?
Les cuides, el cuidar nets, el cuidar persones d'edat, el cuidar, el cuidar, el cuidar.
Sí, sí. Encara és més de dones que d'homes.
Bueno, seguim tenint un 13% de decalatge del que cobra la mateixa feina un home respecte a una dona. Les dones, bueno, segueixen tenint el síndrome de Borgen, de dones als parlaments europeus, l'Assumpta ho sabrà millor, que són menys tingudes per homes, perquè segueixen pensant que tenen més prevalència. I el preocupant és que, bueno, amb la nostra mà tindria que estar, de les tres dones que avui estem aquí, el fer molta, molta pedagogia per la gent jove. Perquè hi va sortir un informe demolidor, el qual no era de dones, sinó que era de joves, amb un tant per cent molt alt, els joves es declaraven de dretes i les dretes acostumen a portar un antifeminisme, no coneixien la paraula feminisme, automàticament pensaven que el feminisme el relacionaven amb les feminazis i, per tant, tenim un problema greu damunt de la taula.
I més greu encara amb l'entorn del món que estem vivint, no? Perquè el haver guanyat el Trump a Amèrica ha enfortit a molts joves, i això m'ho han explicat professors d'institut, a sortir amb força de dir no, és que aquí els homes hem de demostrar que som homes i a la dona una altra vegada cap a casa. I fins i tot, amb entrevistes que s'han fet a dones a Nord-Amèrica, en els llocs on ha guanyat el Trump, moltes de les dones aspiren només a ser a casa seva i a tenir fills.
Sí, i tenen un nom anglès. Tenen un nom anglès, s'ha posat com una moda, són les dones del Trump, s'ha posat com una moda de que ara el més xic és quedar-se a casa i portar-li les sabatilles al marit i el got de whisky, clar, quan arribi a casa, fer pastelets pels nens. Bueno, és un moviment que, a més, està agafant adeptes d'una manera molt ràpida.
Jo crec que això és més aviat cultura de la ignorància.
Sí, clar.
Han volgut fer persones ignorants, sense cultura, per poder fer prevaldre el seu moviment anti tot el que pugui representar la dona.
I la incultura permet la manipulació molt més ràpida.
Sí, però llavors... la manipulació es dona perquè hi ha incultura.
Sí, sí.
La ignorància és el més... Per tant, bueno, jo ja sabeu que la meva dèria és l'educació i les dones, i s'ha de treballar molt perquè des de les escoles, des del món educatiu, des de les famílies, que aquestes ja no les podrem pas arreglar, doncs hi hagi consciència que cal treballar per la igualtat d'homes i dones. Que tampoc és bo que sigui el tema de dir és que la dona ha de passar davant de l'home. No, jo no vull això. Jo vull la igualtat d'homes i dones. I no ho podem fer tampoc les dones soles. Ens han de venir a acompanyar els homes per poder-ho per poder-hi arribar i per poder-ho fer. Per tant, ja s'havia avançat, però fets com el de Nord-Amèrica fan retrocedir molt i donen molta força a poder anar enrere. Per tant, les dones ens hem de plantar, ens hem d'encadenar totes juntes, ens hem de reforçar i dir no podem anar enrere, hem de tirar endavant.
Paquita.
No, dic, amb això de l'assumpte de les dones d'Amèrica que es queden a casa, potser sí que ara s'ha reforçat una mica més, però jo no estic massa al cas, diguéssim, d'aquestes situacions, de lo que es parla i tal, però sí que miro moltes pel·lícules americanes. I llavors, aquesta situació de les dones fent de mestressa de casa és una cosa molt general, que no l'associo ni a dretes ni a esquerres, sinó una idea bastant, jo crec que bastant americana de les dones, de que si treballen han de treballar perquè és una, com una desgràcia. Diguéssim, és que com que no tinc prou diners, però que la meva funció seria estar a casa i cuidar la família. Per això, com una, saps què vull dir?
Sí, sí, sí.
Però no el que dius és que és perquè és el tram, sinó que ja és una cosa ja de la manera de ser dels americans. Però no ho he vist en pel·lícules, ja et dic, pel que veig que reflexen també una mica la manera de viure d'ells i tal, molt aquesta situació, no?, de les dones que estan a casa cuidant la família. I no sé, no, jo amb les desigualtats de sou i de tot això, a mi m'ha passat. A mi em va passar, jo quan vaig entrar a treballar a la FISA, recordo el senyor quan van treballar, diu, mire usted, perquè el senyor em parlava en castellano, le vamos a poner la categoria 7, que és la màxima que se da a una mujer en esta empresa. Claro, jo era secretària de direcció i me daven la 7. La 6 era, anaves enrere, diguéssim, la 6 era més alta, la 5 més alta, etcètera, etcètera. La 7 és la màxima de se li da. Pues vaig estar con la 7 mucho tiempo, perquè vaig passar de pes en altres departaments i llavors en altres llocs que hi havia, fèiem la mateixa feina, dos homes i jo tenia una sèrie, sabia idiomes i els havia de treure les castanyes amb ells moltes vegades, però ells tenien la categoria 6 i jo continuava amb la 7, diguéssim, no? Fins que al cap d'un temps vaig aconseguir que em posessin la mateixa categoria que ells. Però em sembla que ells després els va passar la 5 ja. Entens què vull dir? Vull dir que això m'havia passat i evidentment que és una injustícia. Clar, jo no m'he considerat mai feminista, no he sortit mai en cap manifestació feminista, ni he posat mai cap bandera feminista, ni he sortit en cap pancarta. Si, jo sempre he fet, diguéssim, el que m'ha donat la gana i mai m'he plantejat si perquè ho faig perquè si sóc home, si sóc dona, o perquè una persona ho fa perquè és home o perquè és dona. Vull dir que, i a vegades, no sé, Eulàlia, aquest dia et va passar amb tu que preparaven una tertúlia,
sí,
te'n recordes? I se'n van donar compte de que tots els tertulians eren homes i tot d'una corrents a buscar l'Eulàlia que portés allà la visió de les dones, no?
A més, m'ho van dir obertament, eh? I els hi vaig dir, dic, vindré perquè sóc una persona que no sé mai dir que no, i més d'aquest ram, que sé que a dues hores de fer una tertúlia que et falli un tertulià és un problema. Dic, però m'agradaria pensar que en algun vago momento heu pensat que era una dona que tenia alguna cosa a dir.
Exacte. Perquè, clar, no per ser dona, sinó perquè...
Si per ser dona tinc que anar amb una taula rodona, nois, tots plegats tenim un problema.
Clar, vull dir que jo crec que si veig una taula rodona i tots són homes, doncs Vale. I si tots són dones... Vale. I un dia em va passar, com a ministril, estava a l'Ajuntament, fa pocs anys, estava tocant en Festa Major, i resulta que la taula presidencial de l'Ajuntament, que hi havia una alcaldessa, que hi havia una regidora, que hi havia una pregonera, que hi havia no sé què, tot eren dones. I vaig pensar, i llavors elles totes molt satisfetes perquè tots som dones. Dic, home, dic, per favor, poseu-me un home aquí al mig també, que suposo que hi ha... Entens què vull dir?
Deu tenir alguna cosa a dir?
Tenir alguna cosa a dir, però llavors, si en lloc d'això haguessin sigut tot homes, hi hauria hagut aquí l'escàndol. Entens què vull dir?
Haguessin hagut de buscar l'Eulàlia.
Llavors corrents a buscar l'Eulàlia. Bueno, vull dir que no perquè... Si són homes i són dones, és perquè tenen alguna cosa a dir, alguna cosa a fer, però independentment, vull dir que no ens posem cap pedra al fetge perquè siguin tot homes o perquè siguin tot dones.
Crec però jo crec que han fet avançar molt també el tema de les dones, per exemple, amb això de dir, però si hi ha una taula tota d'homes, posem-hi alguna dona. Jo recordo l'entrada al primer Ajuntament Democràtic, no? Érem tres dones, la Carolina, la Núria Square i jo. La Carolina i jo érem del mateix grup polític. I els socialistes van, en aquells moments, al reinici dels 80, posar-lo de les quotes, que hi tenia que haver un tant per cent de dones. Vilanova vam estar, i la Carolina i jo vam lluitar perquè no hi hagués quota, perquè són persones i cadascú té que ser... Bueno, doncs després ens vam fer fidels al tema i pioneres d'impulsar el tema de la quota, perquè el tema de la quota ha fet canviar moltes coses al llarg d'aquests anys. I, per tant, fins i tot el de fer mal als ulls veure tot homes, però igualment com veure tot dones. Les quotes han de ser igual per les dones que pels homes. Si en un municipi, doncs, una llista tota de dones, doncs no. Hi ha d'haver homes i dones, perquè al final la societat avança o no avança, sí, i som tots. No si anem uns contra els altres, no? I una mica la joventut d'ara, els joves aquests més antifeminisme, deuen haver viscut situacions en què, perquè al final la vida és la que un va viure, però també la que un recorda, I llavors, doncs, deuen haver viscut algunes situacions contràries, O han vist moltes pel·lícules en situacions contràries, o... i no. Ja s'ha de prendre consciència de que hi hem d'haver homes i dones, i ens ha de fer mal als ulls, perquè el que hem de fer no només és veure, sinó escoltar. I el món el veiem diferent segons com el vivim. I les dones ens ha tocat viure moments diferents que els homes i, per tant, també tenim el nostre dret d'expressar-ho, de viure-ho, d'explicar-ho i de fer consciència de que les coses han de canviar. Hi ha algú que diu, és que ja no caldrà celebrar el 8 de març si tots som iguals. Bueno, no sé si això és tan utòpic, perquè sempre... La història ens diu que anem endavant, enrere, i el que cal és que hi hagi algú que continuï conservant l'entorxa per dir hem d'anar endavant. I per mi l'educació és importantíssim perquè el món que s'ha de viure en el futur pugui continuar lluitant i treballant perquè home i dona puguin ser presents a la vida pública i a la vida privada, Perquè en un principi les dones vam tenir que renunciar a una part de vida privada per passar a la pública i ells no renunciaven. No és el meu cas, però hi ha casos importants d'aquests. I jo crec que hem d'estar a la vida pública i a la vida privada amb igualtat de condicions i només amb el tema dels sous tenim feina per anys i anys.
Fer un debat
i tant. Ampli. Sí. Escolteu, em sap greu que un home us tingui que tallar ara que estàveu traient les reivindicacions de les dones, però més que tallar-vos jo us talla el temps, que passen 3 minuts ja del punt de 9:45 i ha estat un plaer compartir aquesta tertúlia amb vosaltres. Si podeu i teniu disponibilitat d'aquí 2 setmanes, m'encantaria poder tornar a compartir aquesta tertúlia amb la Sumta Baig, amb la Paquita Roig i amb l'Eulàlia Sòria. Moltes gràcies a les tres i que vagi tot molt bé. Gràcies per compartir aquesta horeta d'aquest dilluns 10 de març amb tots els oients de Canal Blau. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau i molt bon dia. Nosaltres us deixem ja amb la companyia d'Elisabet Rovirosa aquí a Canal Blau Ràdio amb el Vilanova Matí. Nosaltres tornem demà quan siguin 2:15. Passeu un molt bon dilluns.